I aquí tenim l'Arcadi Oliveres. Què tal, Arcadi?
Bona tarda o bona nit.
Que avui és comentarista i també és notícia. Notícia perquè Justícia i Pau heu dit alguna cosa contra... vaja, que l'estat espanyol no respecta això de les armes curtes, no?
Bé, de fet hem dit un parell de coses. Una, que ahir es va publicar l'informe del Ministeri de Comerç sobre exportacions d'armes espanyoles, que ha pujat més que el doble que l'any passat. Estem a 8.000 milions d'euros d'exportació, la qual és una xifra extraordinària, i que després veiem que hi ha exportacions a països veritablement sospitosos, perquè hi ha un codi de conducta a la Unió Europea que diu que no es poden vendre armes en aquells països que tenen guerra, que no respecten els drets humans, que tenen dictadures, que estan sotmesos a dictadures militars, coses per l'estil, i resulta que estem veient que hi ha hagut vendes d'armes espanyoles a Angola, que n'hi ha hagut a Aràbia Saudí, a Botswana, a Colòmbia, a Ghana, a la Índia, al Marroc, al Líban. I, evidentment, això ens sorprèn una mica, perquè penso que hauria d'haver-hi una certa honestedat i una certa ètica, encara que això de la venda d'armes difícilment pot ser ètic, però, en fi, de totes maneres, que s'hauria de respectar una mica. I això hem demanat més transparència, perquè si hi ha més informació, aleshores podrà haver-hi, si més no, més protesta, i si hi ha molta protesta potser canviaran les coses.
Clar, el fabricant d'armes, però deu dir, si no els hi venc jo, els hi vendrà un altre.
Això és una mica la tragèdia, però és que el problema és que el fabricant d'armes és el que hi guanya calés, i el que pateix les armes doncs són aquesta gent de Ghana, o aquesta gent de Colòmbia, o aquesta gent de Botswana, que al final seran víctimes d'una venda que Espanya practica molt, que és aquesta que tu apuntaves abans, que és la venda d'armes curtes i armes lleugeres. A més, amb l'empipamenta de que moltes vegades aquestes armes no les fan passar com armes, sinó com a eines esportives per dedicar-se a la cacera.
Ah,
i és evident que a Ghana no crec que hi hagi molts caçadors professionals, hi ha algun, perquè potser hi ha algun animalet per allà, però vaja, no tants com per la quantitat d'armes que estem venent. Això era el que era motiu de la nostra protesta i això és el que hem denunciat aquest matí.
Mira, una cosa que ens ha cridat una mica l'atenció, fins i tot hem fet l'editorial, un grup de reclusos italians que compleixen cadena perpètua han dirigit avui una impactant carta al president de la República, Giorgio Napolitano, a qui demanen que els canviïn la condemna i els apliquin la pena de mort. El missatge l'ha escrit Carmelo Musumeci, de 52 anys, que en fa 17 que és a la presó, i el firmen 310 interns condemnats també a cadena perpètua. Musumeci argumenta que està cansat de morir cada dia una mica i que preferiria morir un sol cop. També li recorda el president italià que, tot i els seus esforços per estudiar i llicenciar-se des de la presó, la sentència a cadena perpètua ha matat el seu present i l'ha deixat sense futur. Caram, és una cosa, no sé si és una cosa provocadora, però és per reflexionar-hi,
sí,
no?
És colpidora, però jo diria que, si bé la denúncia és certa, la reorientació que fan aquests condemnats és una mica equivocada. L'alternativa no és la pena de mort. L'alternativa, que és la base de qualsevol presó, que fins i tot figura en el cartell de l'entrada de moltes presons, ha de ser la reinserció social. Una cadena perpètua, com a molt, ha de durar 30 anys. Aquest xicot n'hi porta 17, en té 52. Evidentment, d'aquí 30 en tindrà 65, que és l'edat de jubilació, i per tant, pot ser que en aquell moment doncs ja no estiguin disposats a fer res, però en tot cas també hi ha les redencions de pena que s'haurien de calcular, hi ha els tercer graus, hi ha possibilitats de reinserció. Jo penso que això de que l'única condemna que una persona pugui tenir, tant parlo de delictes comuns com de delictes polítics, sigui doncs podrir-se la presó, és una mala resposta. La presó ha de ser un instrument quan no n'hi ha d'altres, però en general s'han de buscar penes alternatives a la presó, i si en aquestes persones els hi haguessin buscat, probablement haurien pogut acabar els seus estudis, haurien pogut ser persones útils a la societat. Això més que res el que demostra és un fracàs absolut del sistema penitenciari a Catalunya, a Espanya, en aquest cas a Itàlia, i en general a Europa, i per descomptat també als Estats Units i en altres països del món. Convé una reflexió del jurista sobre aquest tema.
Tu pots dir-nos en un minut què passarà en el G8 de la setmana vivent.
Bé, no ho sé què passarà, perquè l'agenda no és clara com amb altres organismes internacionals. Quan es reuneix el Fons Monetari, el Banc Mundial, l'Organització Mundial de Comerç, sabem quins temes són els que formen part de l'agenda, perquè són els que normalment treballa l'organització. El G8 precisament és perillosa, perquè és una organització informal, encara que els que hi van tenen moltíssim poder. És a dir, no hi ha uns estatuts, no hi ha uns tractats fundacionals, no hi ha normes de comportament, l'únic que hi ha són agendes esporàdiques que en aquell moment es fan sobre la marxa i que acaben amb una senzilla nota de premsa, és a dir, no acaben en cap acord, no acaben en cap llei, perquè no hi podrà acabar, perquè l'organització no té aquest aspecte formal. El que passa que té molta importància, perquè si ara el G8 diu que s'ha de prendre una decisió en política agrària o diu que s'ha de prendre una decisió en política monetària, quan després es reuneixi l'Organització Mundial de Comerç o es reuneixi el Fons Monetari Internacional, aplicarà directament allò que ha dit. Per tant, sempre és una sorpresa que normalment varia en funció de l'actualitat. Pensem que el G8 es va crear l'any 1975, arrel de l'increment dels preus del petroli, i ha anat canviant d'argument pràcticament cada any.
Doncs ho deixarem per la setmana vinent, que ja sabrem
alguna cosa. Ja ho sabrem una mica, exacte.
Gràcies, Arcadi Oliveres, per seguir amb nosaltres. Anem, després de tanta prosa, a posar una mica de vers.